a la comunitat, sobretot, de treballadors i suplir així el servei. És tot, actualitzarem les notícies demà a l'informatiu matí a partir de les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. De nou, doble testimoni en el programa d'avui. El primer, el de la bunyolina Paca Orell. Paca Orell va ser una pionera en el futbol femení a les Balears, quan la competició femenina va donar inici l'any 1981. Durant les 7 temporades que va jugar, va exercir sempre de capitana en els 3 equips on va estar i sempre va ser la màxima golejadora. També va ser la primera jugadora de les Illes convocada per la selecció espanyola. Però vaig haver d'anar fins a Menorca i parlar amb Maria Caimaris, companya seva, per caure en que podia ser una bona idea entrevistar algú aquí, com que és del meu poble, conec tan bé que ni se m'havia ocorregut. I la segona veu que escoltarem avui és la de Maria Bonnin. Ella provenia d'una família nombrosa de Palma i va entrar prest en el mercat laboral, en els inicis de l'hoteleria, on encara en els temps de la dictadura va començar també una militància sindical que en aquells anys suposava posar-se en el punt de mira. En resum, dos testimonis interessantíssims per avui. Estava escoltant aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot, començam. I començam amb Paca Orell, futbolista. En Paca la conec de tota la vida.
Nom complet i quan vares néixer?
Francisca Orell Salom, 10 de gener del 67 a Bunyola, carrer d'Orient 58.
I son pare era el municipal del poble.
I mo mare són labores, com feien antigament. Mon pare de Santa Maria, mo mare sí, d'aquí. Jo no te puc dir, no he conegut cap predir pràcticament. De Bunyola no n'he conegut cap, perquè quan la meva germana major té 66 o 7 anys i no l'ha conegut, ho imagina't, jo menys. I la meva predina jo tenia 9 mesos quan se va morir. I el de Santa Maria també, la meva predina era molt petita i el meu predí tenia 5 o 6 anys, jo. I el té conegut poc.
I com era el poble quan eres petita? Com
una passada. Passàvem un gustet d'anar a posar monedes en el tren perquè els esclafars. Sentíem el tren i sabíem que havíem d'anar a escola perquè fèiem de matí a hora baixa i podies anar per tot tranquil·lament, fer cabanyes, per Garrigó. Passava el gust. Clar, ha crescut molt. Perquè la pujada a la costa de l'estació, tots són edificis ara i no n'hi havia. Eren marges. Clar, senties el tren perfectament. Ara no sents res, no els sents. I el poble ha crescut, evidentment. Evidentment que també ha de créixer. No mos hem de quedar estancats, tampoc. Però sí.
I com eres de petita?
Un animal. Sí, era la representant de la micromina de Bunyola, perquè tot el dia anava amb ferida. Aquí tot el dia m'enfilava i treballava i aquí caig, aquí m'aixec. A veure, no era dolenta, era traviesa, com deia.
No feies putades?
No podia, mon pare era el municipal, que havia d'anar a fer putades. Jo sempre he tingut aquest corcat aquí, que no me deixava, jo no podia fer segon que tot no ho sabia. Saps què t'ho vull dir? És que havia d'anar molt alerta.
Clar, que significava ser la filla del municipal?
Que havia de fer bonda, perquè tothom me coneixia i li contaven tot. Saps què t'ho vull dir? Havia d'anar molt alerta.
Estava vigilada.
Totalment. Sí. Tenia la KGB darrere. No, i aquell, mon pare ho sabia tot d'una.
Quan te va començar a interessar el futbol?
Ja tenia 5 anys, quan vaig començar a jugar. Aquí baix, a Can Gual. Anava a veure entrenar i en Miquel Morro, que és porter dels amateurs, sempre me feia entrenar un poc amb ell. Sempre. Jo vaig començar amb en Miquel Morro.
De petita?
Sí, en 5-6 anys, sempre, tot el dia era en el camp.
En aquell moment, les nines jugaven a futbol o...
Zero crèdits aquí. Na Carme, de casa Espadanyer i jo. Si ho diem a l'espati i tal. Perquè la seva germana Nito ja era 3 anys més bé que nosaltres i no coincidíem. I la Pili Ballester era més jove, tampoc no es conservessin jugant a l'espati. Però en el Carme i jo, com que som de la mateixa quinta, sí.
Clar, que vos deien els nins?
No, m'ho respectaven totalment. D'anestro, que sempre te triaven per anar al seu equip. Sempre. Sí, mai han tingut problemes amb aquest tema. O jo, cap ni un.
Paca Orell era una nina quan va arrencar la seva carrera futbolística. Llavors, el futbol femení quasi no existia i només hi havia uns quants equips que permetessin jugar a les dones. Estava tot per fer, de vegades fins i tot als camps.
Jo tenia 14 anys i, clar, no podia jugar perquè no hi havia... No podia jugar, no és com ara que juguen mistos. Va venir en Toni Ballester, l'amo en Toni, i amb en Jesús Díaz, que va ser president del col·legi d'entrenadors d'aquí durant molt d'any, perquè feien un equip femení en el FIDE i ell era l'entrenador, i van venir a xerrar amb mon pare, evidentment. Tenia 14 anys, ja de més. I mon pare no va pagar cap pega, al revés. Tot van ser facilitats. I, a canvi, me van donar una beca per estudiar en el FIDE. I vaig aprendre a jugar a pillar, perquè a l'escola hi vaig anar poc. I no m'agradava. Jo feia feina en el central, en el meu predi jove. Sí, jo anava a Jore Baixes a ajudar-lo.
És a dir, vas anar molt a escola o...?
Un any. Vaig a provar francès en sobresaliente, perquè guardava la nina de la professora. Però no és que anés a classe, no? Me ho han de dir tot.
Te van anar a provar directament.
Claro, directament. Me va dir, qui en queda cuidar a mi hija? Que no puedo, no podia venir jo. I vaig a provar, en sobresaliente, sense anar cap dia a classe, guardant la nina. Nen, què havia de fer?
I com era el futbol semiprofessional femení? Bueno, professional no ho era.
Ni semi. Quan vaig començar, ni semi. Quan vaig començar, nosaltres mos pagàvem la roba, llevat de la roba de jugar, que la duíem d'altres equipets del CIDE, però la roba d'entrenar l'havien de donar altres, les botes l'havien de comprar altres. I el viatge, un d'ells, em va de pagar que encara ara mos han de tornar. Ja prescrit, m'imagino, però bé. Vull dir que t'havien de pagar, la benzina la pagàvem nosaltres, tot ho pagàvem nosaltres.
I això que era un futbol exigent, vull dir que ja entrenaves...
Però...
Quantes vegades entrenàveu per setmana?
Dues i jugàvem el partit, normalment. Però clar, després també tenia la selecció balear. Ja era un poc diferent, però bé, tampoc no se matava, eh? I clar, a vegades, quan jugàvem, me'n recordo quan jugàvem amb la selecció, no entrenàvem amb el FIDE i si entrenàvem amb la selecció, era molt, un poc complicat.
Era un futbol femení que s'estava desenvolupant.
Començàvem.
Eren els primers anys, no?
Era el primer any, la primera lliga que hi va, vull dir, eren els principis, sempre són molt durs, eh? Camp de terra, no hi havia dutxes, no hi havia termo, t'havies de dutxar amb aigua freda, si hi havia qualque dutxa, qualque camp. Vam anar a Vinyal a jugar un partit d'exhibició i mos canviàrem dins un bar. A una marjada aplanaren els terrossos i amb dues tuberies de plom feren porteries i arregleu-vos. Saps què vull dir? Però bueno, va valer la pena, perquè vas a veure com està ara.
Devia ser tot molt precari.
Tot.
I a part, el públic... Com era?
Troglodites a matar. Terrossanos, però, d'aquests... Saps què vull dir? Que no podien consentir que una dona jugués bé... És una ofensa per ells. Saps què vull dir? Per l'amor de Déu. Si no... Machirulós.
Clar, que els hi feia més ràbia que juguéssiu a futbol o que fóssiu més bones que ells.
Aquí hi ha el mal. Això és gent de forca i presó, no ho veus. No ho podien consentir. El que mos han arribat a dir... Arribaven a ser insult personal, també.
Clar, és que jo recordo el futbol llavors, quan jo era petit, que la gent anava als camps a desfogar-se d'una manera brutal.
Sí.
No puc imaginar com eren els anys abans. Ara en xerràvem, que els àrbits havien de tenir bones cames, perquè més d'un havia de sortir corregent.
O què? Sí. Jo me'n recordo aquí a Can Gual, de veure... Hi havia escolter de la guàrdia civil. Patua d'ell. I s'havia corre, i s'havia si dut la sona en el corte, tenia l'olla ja resguardat, perquè anaven a tot. Saps què vull dir? No, eren altres temps, però sí que va ser dur. Va ser molt dur.
Quants anys
tenies? Jo tenia 14 anys.
Ja me diràs.
Sí. Això que t'he dit, que era l'any 81 que començàrem, ara per febrer, farà anys, i imagina't tu, jo tenia 14 anys. Havia fet els 14 per gener i ja van començar per febrer. Fa molt d'anys. I també si ho penses bé, havien passat 14 anys des que s'havia mort en Paquito, i clar, encara hi havia restos. No estava molt ben vist. I la evolució... t'ho imagina't, fa 40 i pico d'anys. Era horrorós, però horrorós.
Com va ser la teva... vas passar del CIDE, després...
Vam estar jugant 3 anys. En el CIDE vam anar al Baleares.
En el Baleares.
I del Baleares vam venir allà on jo volia anar, en el Bunyola. Jo som molt de Bunyola.
I vas arrossegar jugadores.
Totes. Només anaven canviant. Érem... Los mismos perros con distintos collares. Només anàvem canviant de nom, però érem pràcticament les mateixes sempre. Na Tonga, la germana Agustí, na Lucy, na Marilut, na Jessi, na Maria, també va venir de Menorca, na Carme, na Nita no va jugar mai amb el Bunyola, la germana na Carme, la germana Santa Maria. Nosaltres sí que venguem a Bunyola. Na Carme va anar un any a Santa Maria i ja va venir a Bunyola. Na Mari Paz, na Malen, na Marga Saportera, na Pili, na Joana, i qualcuna que me'n deixa fer, perquè fa molt d'anys.
I com era això? Vareu jugar amb el FIDE, després vareu anar...
A Baleares.
Quant d'anys vareu?
Un any. I després ja vareu venir cap aquí... Allà on hem trobat el millor president que hi pugui haver, en Guillem Bibiloni. Se va rompre set banyes perquè no mos faltàs de res. Teníem doble equipatge, teníem xandall. El campionat d'Espanya els pagava el club. Vull dir, tot. Una bona directiva, també.
I aquí és on varen venir els títols, també, no?
No varen deixar de guanyar en cap moment. Llevat del darrer any, que m'apareix que va guanyar el Santa Maria, no...
Sempre quedava primera.
Sí, sempre era un poc. Els primers anys havien de jugar... Només la mia havia 4 equipes, havien de jugar doble volta, perquè no bastava. Però, clar, guanyava el 25, 36, i que... Se cansa. L'ex-dona d'en Tomeu Riera Morro. Era molt barbitre un parell de vegades. I un dia, jugant amb el Conce, que guanyava 25-0, va aturar el partit 10 minuts antes. Li dic, què fas? Diu, no estàs en pagaïda. Tot el que vull, pa. Que has de fer, quan t'arribes allà, no tornes enrere. I doncs s'ha acabat. I va aturar el partit 10 minuts antes. Me fan pena. Vull dir, perquè vegis tu, la evolució com era. Vull dir, que ja fa 40 anys també arbitraven a...
I després hi havia la selecció balear, que més o menys eren els mateixos jugadors.
Pràcticament sí, llevat de que... Sí, venien gent de Santa Maria, del Gènova i tal, sí. A més, mos coneixíem tots, però sempre érem... I després, a la selecció espanyola, que allà va ser... horrorós.
Sí? Per què?
Perquè diuen que qui té ple dins batia, no, Arbelló? Vale. Pues allà, no vull dir una màfia, ni una secta, però... Hi havia 4 o 5 jugadores que dominaven el cotarro. I jugaven qui... I jo, per desgràcia, vaig anar a una convocatòria per una d'elles. Perquè el seleccionador volia provar. Va ser lleig. Varen jugar contra elles. Ella jugava amb el Getafe, a l'antic camp que tenia que ser l'Art Margarites. I bé, em va fer de tot color, només em deia, tu a mi, tu no eres nai, va quitar-me el sitio, i no te'n faig compte de llevar-te res que l'he passat. I bé, no sé què, no sé quan, bé, tira. I clar, jo ja no passava hagut d'anar allà, perquè sabies qui jugaria, els canvis que farien, vull dir, abans també feien 2 canvis, ho sabies, i era una purga cada vegada que me cridaven per anar a entrenar o això. Jo deia, quin collon, jo que no tinc cap gana d'anar-hi, però no te podies negar tampoc. L'únic que vaig aconseguir bo va ser que de diumenge a dijous, que estiguin concentrats en la cerrada, i després dijous de matí partir a Hongria a jugar el partit, vaig guanyar 70.000 pessetes, que em vaig donar un susto de mort, però vaig dir, s'han equivocat. Potser mai tant de dos mesos. Jo guanyava 20.000 pessetes en tot el mes en el central, i en una setmana me'n vaig dur això. Vaig anar a l'avió on he comptat 3 o 4 vegades el sobre, a veure si era vera. L'únic que vaig aconseguir va, perquè és que no me feia gana anar-hi. Però bueno, no podia dir que no. Allà sí que era un món a part, vull dir, allò era... Arribaves i des de les xancles tot donaven tot, vull dir, al·lucinaves i deies, però que no, que no, que no me feia ganes.
Quantes vegades hi vas anar convocada amb Espanya?
Convocada per jugar al partit, una per entrenar bastantes vegades, però... Jo passava hagut de jugar aquí, amb les meves companyeres, punto. Vaig anar, no ho sé, no t'ho puc dir, però convocada per jugar un partit contra Hongria, vaig anar una vegada, però ja, que ja era feliç i no me cridaven. Tant mateix sabies que ja no jugaries i anar per anar també. Jo volia jugar diumenge, cada diumenge, amb les meves companyeres. Clar, és això.
Vares ficar moltíssims de gols?
Bo! Sí. I Cristiano no em feia que no em va fer tants.
Els tens comptats?
No, jo, ben alerta. Mira, la primera temporada, entre la Carme i jo, vàrem fer, de vegades... Sí, a la millor vàrem fer 130 gols, més de la mitja. La Carme a la millor em va fer 80, jo em vaig fer... Oh, 70, la Carme a la millor em va fer 70, jo em vaig fer 40 i els altres feren els altres. La Carme i jo amb una mirada mos en teníem. I la millor delantera que hi ha hagut aquí a les Illes, en els anys 80, va ser la Carme Canals. I no n'hi ha hagut d'altre. Vull dir que la meitat dels gols, més de la meitat de gols, els feien la Carme i jo. Però no sé, jo no sé quan em vaig fer... Per a molts.
Com era el futbol, llavors? Era bastant més directe que no pas ara.
Que va, que va. Ara molta tàctica, molta cosa, no? Allà, per en band i a defensar, per en band i a defensar. No. Podies xerrar, però... No hi havia carrileros com ara. Quan arribava el lateral, quan arribava el milles, quan s'aturava, perquè te podia venir un contraatac, saps què t'ho vull dir? Ara... Perquè el centrocampista te pot fer la
cobertura.
Sí, però antes no se feia. Tothom volia, tothom atacava. Tothom, bum, a tothom per enrere. Com a xotet.
I com has viscut aquests darrers anys en què el futbol femení ha pegat aquesta estirada? Ha costat sí. Moltíssim d'anys,
bueno.
Però a la fi...
Mira, saps que m'apareix patètic? Que Espanya guanyi el Mundial i tingui més... Xerrin més del Beso del Burdissó d'aquell, del cap de fava aquell d'en Rubiales, que de... Que des... Això sí que no és just. No és tan bo de fer guanyar un Mundial, eh? I ve escurtot aquell, la seva fortó, a fer de beneit, a la tira. Això no és just, i me'n va embrenar molt la sang, perquè se mereixen més reconeixement. M'encanta, a més, estic molt contenta d'haver començat, perquè hi ha d'haver uns inicis a tot. I bon el resultat ara. Perquè això... Ens ho han donat tot fet ara pràcticament, perquè nosaltres ens ho vam haver de suar. Però amb el país perfecte. I espero que evolucioni molt més. Però sí, ja era ben hora, no? Deien que no... Que no servien per res. Joder, ja tenen el Mundial, l'Europàlic aquesta... Vull dir que guanyen i tots els espanyoles. Ha evolucionat bonic, molt bé, molt bé, molt bé.
A part, també veig com a superbé això de que fins a certa edat sigui futbol mixta.
Sí, evidentment, perquè mira, a Bunyol ara, per exemple, petites ara no en poden tenir perquè per l'edat sempre sol passar això. I no, sé que puguin jugar mixt fins als 12 anys. M'ha passat superbé. Ara no pot jugar i no... Home, n'he d'anar de Bunyol i si vol seguir jugant a Bunyol perquè t'has de moure. Vull dir que... Està molt bé. Jo me'n paio molt bé fins a una certa edat, evidentment. I no, després podria voltar a fumar-te missa de 12, saps què vull dir?
Quant de partit jugàveu a la temporada?
Depenia molt dels equipos que érem.
Clar, hi havia anys que hi havia més equip. I...
Exacte.
Però supos que no devia ser fàcil formar equips.
No, perquè, per lo que t'he dit, perquè estava mal vist. I te deien, no, voleu jugar? No, cap meva no me deixen. Jo, en canvi, vaig tenir l'apoyo de mon pare. I de ma mare, evidentment, però... Mon pare és com son pare de cada món, mos se tornaven. Aquesta setmana els acompanyes tu, la setmana que ve els acompany jo. Segons els turnos que tenia mon pare, si estava d'hora baixa anàvem amb son pare de Carme i si estava de matí amb mon pare. Sempre entrenàvem a l'hora baixa.
I el públic d'aquí de Bunyola?
Un 10. Aquest sempre. Però des de sempre, a Bunyola. Jo sempre m'he sentit apoyada per la gent de Bunyola. Sempre. Al revés. Vull dir que sempre...
Bueno, a més tenies una relació gairebé diària amb gairebé tothom, perquè no feies feina central.
No, i perquè tot l'ho dit escava per mon pare. Està en una relació en públic. Sí, vull dir que... La gent sí, però la gent un 10 a Bunyola.
La carrera de Paco Rey com a futbolista va acabar prest, però encara conserva records d'aquella època. Fotografies, trofeus, records. Entre les fotos que ens mostra, n'hi ha una en què apareixen les que varen ser les seves companyes a gairebé tots els equips on va jugar.
Mira, això és Anna Maria.
Oh.
La veus?
Sí, sí.
Això és Can Gual?
És camp d'aquí baix.
Sí, el local és Sparkins. Sí. Jo, de Tonga, la germana d'en Agustí, de Margar la portera. En Antoni, aquesta és una oficial de la policia local de Palma. Bueno, oficial, o... no, ja és més ara. Ara més. Aquesta, la gallega, la Pili, la Malen, la Joana, la Lucy, la Jessi, la xilena i la Carmeta. Aquí tenien de 8, de 9 anys. Mira l'Anna Maria, si per tant. Tornat bé, o?
Bueno, tots tot són...
Té 62 anys, ara només.
Eh?
Només té 62
fa molt bona cara.
No, jo ho sé, cert? Per tant, amb aquest cavall hi pareix...
Sí.
De l'Oscar, right?
Sí, sí. No te vulguis barear amb ella.
No.
Rebràs una bona pedrada.
Vaja. Què va de fer?
Camps de terra...
Tots.
Menys
el poble... Mira, l'any 80 i algo hi va haver una riada per València. La pressa de tous o algo cosa se va rompre. Vam fer un partit amistós a la poble. Nosaltres contra una selecció de jugadors. Va ser el primer pic que jugàvem en un camp d'herba. Vam dir, animal, això. Vam trobar de grossa. I té la mateixa distància, però era d'herba. I només en tenies quan anaves en el campionat d'Espanya i poca cosa més. I que el Poblense, el Constanci... No, tots eren de terra. Tots.
Clar, te sents, sents que has participat com a precursora en què el futbol femení anés creixent. Vull dir, realment vareu ser de pionera, sempre això.
Qualcú ha de pagar la novetada.
Sí.
Vull dir, normal. Però, bueno, ja t'he dit, no m'arrepentes, que tornaria a fer.
Quants anys vas jugar?
No, vaig jugar poc. Perquè, saps què me va passar? Que després del central vaig anar a fer feina en el París. Bueno, una hamburgueseria que posaren dins el mercat, que no crec ni que te'n recordis.
Sí, viu.
No, enfrente. Sí, encara hi havia antiga quan jo t'ho dic. I ara a l'oficina d'informació turística i a de vora hi havia una carnisseria, la llevaren, van posar una hamburgueseria petitona i pollos a l'ast. I després me'n vaig anar, jo tenia, pues a la meva tenia de 9 anys, i me'n vaig anar a l'Esperís, clar, a l'Esperís m'asseguraven, i que vaig dir jo, he de decidir si juc o faig feina, perquè si me lesion, no és com ara, saps? I vaig decidir que vaig prioritzar la feina, perquè no me'n quedava d'altra. I vaig deixar en els 21 anys de jugar.
Hi va haver uns anys en què el futbol femení
Va quedar estancat.
Precisament quan tu ho vares deixar.
Sí, després hi va haver un parell d'anys que fins que se va tornar a posar una altra vegada en marxa, perquè ja havia de triar a fer feina o jugar i fer feina i lesionar-me. I vaig decidir deixar de jugar aquí a Bunyola. Ja varen jugar en el camp allà baix, ja hi havia el camp fet. El darrer partit que va jugar, va venir el Firenze. La portera era la mare de la delantera. T'ho juro. La portera era la mare de la delantera. Escàndolo. Els donaren coca amb trampó i amb verdura i me'n deien pizza. Dic, que puta és pizza. Coca! El palo els va agradar. Els van donar un rai de palo de Can Nadal. Si anaven les hores que els feien man balletes. Ja, hi tornaran.
Era Paco Rey, pionera del futbol femení a la nostra comunitat. El primer dels dos testimonis que escoltarem avui a Aire. Abans, però, fem una breu pausa. Esteu escoltant IB3 Ràdio. Tornem en uns segons.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Som en Joan Cabot i això és Aire. Fa uns segons estàvem escoltant la futbolista Paca Orell i a continuació arriba el nostre segon testimoni del dia, el de la sindicalista Maria Bonnin. Bonnin va formar part d'una generació de dones sovint silenciades, com a mínim el paper de les quals mai va ser del tot reconegut, que varen contribuir decisivament a la lluita per la democràcia i a l'impuls dels moviments d'esquerra en els darrers anys del franquisme i durant la transició. Ella mateixa es presenta.
Jo som Maria Bonnin, Cortes. Era germana de nou germans, era de nou que nostra. I la tercera de germans, la primera nina, i per tant, a l'hora d'estudiar, als 14 anys, ja vaig sortir de l'escola per ajudar a ma mare, clar. Nosaltres vivíem al carrer Sant Miquel. El meu pare estava a la Banca Marc. Era un empleat normal i corrent, no si fos un jefe de Banca Marc, però estava empleat. El meu germà major va començar a fer feina per ajudar a mon pare, perquè, clar, eren, molt de eren 9 fills, com t'he dit abans, i era difícil el tema. I a poc, el segon va treure el seminari, després va sortir, no va acabar, va estar casat i això. I érem una família mitja, però no amb abundància, o sigui, no era, econòmicament era una família abundant, però feien el que podia, mon mare feia el que podia. La meva infància va ser un poc, què de dir jo, no delicada, sinó per mi m'ha marcat, perquè ja era la major de les nines, la tercera, i als 14 anys vaig ajudar a ta mare a anar a plaça per tanta gent, i això, perquè ma mare estava delicada, m'ha marcada. Ara, al mateix temps, no m'han penet gens, perquè he rebut molt en quant a saber-me defensar la vida. Reconec que sé cuinar bé. Clar, jo vaig aprendre a cuinar, jo cuinava per tots. De ma mare. Ser d'una casa. Tot això, avui en dia, supos que hi ha moltes dones que els hi ha passat el mateix. Però per mi és un valor que he sabut apreciar. Una altra la veig defraudada, però a mi m'és igual. Crec que ho vaig agafar molt bé i...
Com va ser la teva educació fins a 14 anys? On vas anar a l'escola?
Un col·legi de monges. Un col·legi de monges. És veritat que després, quan vaig estudiar el batxiller nocturn, tens una altra relació, però no és el mateix, el batxiller nocturn, que el batxiller que estàs tot l'odi amb la gent, sinó que estàs 2 o 3 hores i el que vas és estudiar. No és tan fort l'ensenyament que te fan, per això me n'adonava compte després, que a nivell cultural el que ara visc ho he rebut després d'estudiar. Perquè si no, el batxiller nocturn era per anar per el món, però no era com tenir una carrera, ni molt manca. I també vaig estudiar a l'escola, de petita. Va començar i vaig acabar la carrera de piano. Culturalment això és una passa important per mi també, perquè té una sensibilitat davant la vida i davant l'art o davant el que pugui passar o la gent que te'n rellotja, que aquesta sensibilitat jo crec que dins l'hostaleria se va fomentar en la relació amb les companyes de feina i els companys, perquè després amb els companys sortíem un grupet, si tenim dia lliure, ens juntàvem, l'hotel Bellver mateix, érem 8, 9, 10, i ens anàvem d'excursió a plegar tot el dia. Clar, és una relació que això normalment no se fa en el treball, i és molt important, el que jo considero que és important. Després vaig, quan ja era més grandeta, hi havia un centre en el Tierra de Sant Miquel, que és Culpavante. Esclavante també és una formació, perquè procuraven fer xerrades, qualsevol pel·lícula, i després he vist fòrum. Tot això ha estat a nivell cultural que a mi m'ha anat també enriquint la vida meva, perquè si no... Jo vaig estudiar lo de piano perquè quan jo anava a la sanitat, a la monja sanitària, a la Rembrí, jo tenia una tia, una germana de ma mare, que era monja trinitària, i me van inculcar que estudiés piano. No me n'arrepentés gens per aquesta sensibilitat que ja tenc. Després, a mesura que va passar el temps, va haver la necessitat de tenir uns estudis. Vaig començar a estudiar batxiller nocturn, va fer el 72 batxiller nocturn, i el 67 va fer batxiller nocturn, i després me van orientar perquè no començava el turisme aquí a Mallorca. I van dir, per què no vas estudiar qualsevol cosa a l'escola d'hostaleria? I va ser com em vaig animar d'estudiar subgovernanta, perquè no tenia preparació suficient. En el batxiller nocturn sí que podia anar a l'escola d'hostaleria. Vaig estudiar subgovernanta, va treure el títol, i a partir d'aquí ja vaig inclinar-me per anar-me a fer feina en l'hotel. Clar, dins dels estudis de la governanta fèiem un mes de pràctiques. Nits a Pales, bé, vaig anar a dos altres hotels, i la veritat és que quan vam veure el comportament, em sap greu dir-ho, o la relació, més que comportament, entre les governantes i les cambreres, dic, no, ja no pot ser governanta. Ja som incapaç de tractar-se. I va ser quan vaig dir, bé, jo part de cambrera. Ja en aquests temps va començar a tenir contactes ja en comissions obreres, mos coneixíem, i, clar, ja tens una formació, tens una forma de veure les coses que em van ajudar en aquesta reflexió i a prendre aquesta decisió. Vam mirar de cercar feina i vaig entrar a l'Hotel Bellver. A l'Hotel Bellver és allà on vaig estar 3 anys i en el principi la cosa bé. Hi va haver eleccions sindicals i em van elegir a mi i una altra companya per a la ser sindical. Clar, la relació en el principi bé, però quan va veure la realitat de l'Hotel Bellver xerrant amb les companyes, clar, nosaltres veiem que cobraven molt poc. Aprofitant que els cuiners van demanar un augment de sou, nosaltres vam pensar, ja m'hauran començar a veure les cambreres. No totes, perquè sempre passa igual, no? Eren moltes. I van començar a tenir reunions, i quan ja eres tenta la clandestinitat, m'ordenàvem a l'hotel, en el castell de Bellver, per davall un pic, perquè de simulades, berenar i tenir la reunió. I ja va venir Pep Vilches i alguna persona més per orientar-nos, perquè estàvem bastant en blanc, malament tenies contacte amb comissions. Xerrant amb les companyes, clar, vàrem veure també en aquell temps que els cambrers cobraven més que les cambreres. I ho van plantejar, i per què no han de demanar que cobrem igual que sembres? A la mateixa categoria. Homes i dones, però a la mateixa categoria. I aquí és quan va començar ja tota la lluita sota el bebé. Van demanar això, ens van juntar les dues que eren de la set sindical, van demanar una reunió amb el director, la direcció del desprincipi ens va dir que d'això res, i vàrem organitzar, fer una vaga de bar rendiment, que consistia en deixar 5 o 6 habitacions sense fer a cada pis. Que això, el Sotre Bebé els va perjudicar molt, perquè així mateix va durar més de 8 dies i més de 10, i van començar aquesta vaga. La direcció molt va cridar a les dues de les set sindicals, i ja després la segona cridada ja va ser jo tota sola. Perquè, clar, sempre hi ha una persona que destaca i que se pot llamar o no, jo havia tingut més contacte, estava més enterada, i a partir d'aquí va fer feina uns quants dies més, no me record si eren 10, 15, 20 dies, i ja quan feia més d'una setmana la governanta venia en el pis on estava, s'apoyava a la porta i mirava mentre jo feia les habitacions. Clar, això te crea una tensió molt forta de fer feina davant. Va passar molt pocs dies i ja me van cridar a la direcció que me despedien. A partir d'aquí, bé, vaig descansar una setmana, 10 dies, perquè era un cop, i vaig començar a mirar de trobar feina a altres hotels. Hotels com el Valparaíso, el Mirador, bé, 5 o 6 hotels. Hasta Serenal vaig anar. I començava a fer feina. Estava 6-7 dies, però després me cridaven l'atenció i que ja no me necessitaven. Val. El darrer, que va ser Valparaíso, que és quan el construïen, me varen agafar i vaig estar més d'un mes. Però, clar, va ser mentre un altres companyers i jo fèiem, el trispol de tota la terrassa a on hi havia la piscina. Que després d'unes obres ja te pots suposar com estava el trispol. Quan acabàrem, el darrer dia va ser quan me van anar a despedir. Clar, ja va veure que aquí ja no hi havia res a fer, de fer feina d'hostaleria. O sigui, aquí el jefe d'hostaleria a nivell empresarial era en el carrer. En el carrer tenia contacte amb tots els empresaris. No hi havia la quantitat d'hotels que hi havia ara. I clar, era molt bo de fer, enviar una carta, i després vaig saber que havien rebut una carta, que no me la facin, perquè era conflictiva. I no si fos conflictiva, perquè era apta, perquè era conflictiva, però sí, vull ser justa, o crec que la gent ha de ser justa. I no pot ser que paguis una cosa uns i els altres una altra. O paguis una cosa, unes camareres, un sou, perquè és un hotel de 4 estrelles i si és de 2 estrelles em pagaré menys. Quan faig la mateixa o més feina. Perquè normalment les cambreres d'hotels petits feien de camarera, però després de llimpiadores també, per fer els halls i passillos i tot aquest rotllo. I així va començar tot, fins que va arribar un moment que no podia tenir feina a l'hostaleria. Aquí em va plantejar, bé, d'almenys què faig, i em va decidir per auxiliar d'infermeria. Vaig preparar-me i va treure el títol d'auxiliar. I va començar a fer feina sense durar d'auxiliar. Estic molt agraïda de fer aquesta feina perquè a mi no m'importava gent i sobretot en els primers anys vaig fer feina UCI d'infants. Vaig estar de 6 mesos i després ja em van passar planta. Suposo per observar menys que tal i això, no? Bé, dins Son Dureto, molt bé, fins que me vaig jubilar. Me vaig jubilar per qüestió de salut. Me van donar la incapacitat i vale. Clar, tot això, tota aquesta història, per mi no hauria estat possible si no hagués tingut tot un grup de recolzament. I això crec que és important perquè jo l'any 71 o l'any 70 estàvem dins d'un grup que eren creients i molts veiem per trobar-nos i contar-nos en la nostra vida i tot el més. I aquí, quan me varen despedir, clar, va ser un recolzament molt fort, perquè va tenir abogat, que me recolzava, com ho havia de fer, com no ho havia de fer. Bé, tota aquesta cosa és important. I, a més, jo tenia contactes amb altres companyes a una residència que se deia Marcís, d'Escarrer la Mà número 6, que era, la dueña era una amiga, molt amiga meva, i clar, jo tenia trobades amb elles, molt bé, clar, tot aquest recolzament és molt important. Ves estar molt diferent que hagués estat una cambrera o una lota que venia de la península a fer de cambrera, que se trobava tota sola, clar, li desfat la vida. Ja comprenc que ja va tenir aquest recolzament. I ho vol dir perquè crec que és important. I en aquell temps, jo sap també, no sé, però encara no estava en la democràcia, arrel de comissions va conèixer el PSI, PSI de les Illes, i que a mi me vaig enrotllar un poc amb això. A les primeres eleccions, perquè no hi és una dona, me van demanar per estar a la llista. Hauràs d'estar a la darrera, i bé, m'és ben igual, a mi també era, perquè la meva vocació no era estar a fer política o estar dins un partit polític. I vaig estar. I això, clar, va fer que tingués contacte amb altres persones a nivell polític. Jo me'n recordo molt bé d'una de les manifestacions, estem de la clandestinitat, quan corríem per treballar en Alaska, allà van venir els hotels, perquè venia la policia darrere. I em apareixia per ser en Pep Vilses, que va caure i van verificar. Perquè, clar, aquestes coses, si no l'has viscut, no. I el fet d'estar en el carrer de la Mà, que t'he comentat abans, la policia mos anava darrere i mos coneixia. El manco a mi me coneixien. Perquè i després el detall és que estant allà veiem un jove que passava molt, un jove ros, i després vaig saber que era un policia, li deien el Rosset, i a mi me deien la puta de Maria. Vam que dir que mos tenien controlades perquè sabien que allà on funcionàvem, on anàvem, on ens reuníem, i si teníem qualque reunió clandestina, anàvem a Marcís, també. La putilla de Maria, la putilla de Maria.
Que fort, no?
Sí, quan ho vaig saber, sí.
Els teus pares van assabentar de les teves activitats?
No, jo no els volia preocupar perquè no ho haguessin entès. No ho hagués entès. Mon pare no era gent d'esquerres, tampoc. No s'hi ficava, però no era d'esquerres, que va, ni molt mal. Quan jo sí, ha estat per la relació amb altra gent de dretes, per la sensibilitat, per la gent que pateix. Això. Perquè ara ho veig, encara.
Com eres una dona dins aquests grupuscles d'esquerres?
Jo, sincerament, no he tingut cap manifestació, ni directa ni indirectament. El que passa és que, quan érem majoria homes, si hi havia 20 homes, nosaltres eren 6. I, clar, tampoc s'havien atrevit massa, o tampoc no hi havia sensibilitat que teníem ara. Això també era vera. No, ni molt manca, no la teníem en aquesta sensibilitat. Ara es van morir, ara, de fa un temps, i després jo vaig entrar en un grup de dones, creients, i allà se me va reforçar tot aquest, perquè he tingut reunions a Madrid, o... però aquesta sensibilitat de casa de dones no hi era tampoc. Ni nosaltres les mateixes. Va ser poc a poc la manera de llefant.
Parles molt d'aquests grups organitzats al voltant del cristianisme, que van ser realment crucials en aquell moment de transició.
Sí.
Perquè, precisament, com que moltes vegades hi havia gent religiosos implicats, passaven un poc per davall del radar de Fakirmo i permetien... Uh-huh. Se permetien certes reunions que d'altra banda no haguessin estat molt més vigilades o fins i tot castigades.
Sí, jo, per exemple, vaig anar a un congrés o una reunió de cristianisme per socialisme. Aquí varen formar les de creients i feministes, que tampoc existien. I tot això te va mentalitzant perquè dus una persona, dus l'altra... I gent d'aquí mateix, no?, que tenen aquesta visió molt més oberta, molt més igualitària, que si no tens aquestes possibilitats és molt difícil, perquè la societat és masclista, o era, però ja crec que ho és, és masclista. Hi ha minories que no ho són, d'acord, totalment d'acord, i cada vegada més grans les protestes, sobretot quan vols que se maten, cada setmana n'hi ha... dos o tres. És que és una cosa ja demencial. Però sí, sí. Tot això mos ha ajudat molt, si no, impossible. Impossible.
I a part, vareu ser una generació que va ser com molt important, no?, com a baula entre aquella gent que havia viscut la república, potser, i que encara tenia un record de... aquells moviments progressistes d'abans del 36 i el que vendria després. Vull dir, va ser una feina fosca, s'acabareu fer...
Sí, jo crec que aquest cruix... Sí.
Per afiançar una democràcia.
Sí, jo crec que... Jo de la meva família no va rebre res. En aquest sentit polític, mon pare ni en parlàvem d'aquest tema. I jo crec que entra... El grup primer que va començar de creients que va ser analitzar un poc la situació, com estàvem a Mallorca. Quan veníem els emigrants, a l'any 55, 56, quan venien la maleteta amb la caixa de cartó amb una corretja d'home fermada. Aquí és quan varen començar nosaltres. I clar, a partir d'aquí, les trobades, i després que venien gent a fer conferències en Sierra de la Mar. Per això estava tan senyalat. Entre això, comissions. Un temps que vaig estar en el Partit Comunista, poc temps, però hi vaig estar. Després el PCI. Clar, tot això te fa veient tota la realitat i tota la passa que s'ha anat donant o que s'està donant encara. Per això, una davant la situació d'ara, dius, a on arribarem? Perquè anem en camí directe, a tornar enrere. Tot això ha estat una ajuda molt important. I després que aprofites, si vien a conferenciar, doncs procures anar-hi, o tot això, hi ha una inquietud per tot això.
A Son Dureta hauràs continuant la feina sindical.
A Son Dureta va ser diferent, perquè passes més desapercibuda. Desapercibida de
desapercibuda.
Per tanta de gent. Però així tot, dins el grup d'auxiliars, això, clar, a més, estàs un temps a una planta. Després, potser te duen a l'altra. Clar, la gent, tenen menys possibilitat de parlar que un hotel. Allà vas a fer feina i... Ara, es veu que la relació que han nascut de Sant Dureta se segueixen ben igual. I ja he anat a qualsevol assemblea de Sant Dureta, però era totalment diferent. I era un altre moment. Era un altre moment. I jo no m'hi he ficat massa, tampoc, perquè em pareixia que... encara estava com a dins el món d'hostaleria sense estar-hi.
Clar, en aquest moment, dins Comissions Obreres, quines dones hi havia? Quines dones recordes, també, per allà? Perquè devíeu ser ben poques.
Sí. A dins Comissions hi havia en Joana Bernal, d'hostaleria, l'Antoni Andani, que viu aquí, d'hostaleria. Després, hi havia... Espera'm, que faci memòria. Eren poques.
Tens la sensació, però, que la història ha estat poc justa sí. amb les dones que haureu participat en aquell moment. En part perquè sempre això, sempre els que estaven en el capdavant eren
homes.
Sí.
El tema és aquest. I si ha entrat un llibre, recordant un poc, tren els homes. No, no ho dic per jo, però jo crec que sí. I sempre estaven en primer pla els homes. Si se feien assemblea, la taula era d'homes i posaven una dona per dissimular.
Clar, m'ha cridat l'atenció això de les eleccions, que hi hagi una dona però vaig a darrere.
La darrera, eh? És que era així.
Sí, sí.
Però ella va dir, no, jo no estic preparada per presentar-me...
Sí.
Diu, bé, no te preocupis, perquè hi ha qualsevol... A més, tot ho deia, jo m'estim més que 5 anys. Ara no serà, és que ara d'ara, eh? Però era en aquell cas.
Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Paco Orell i Maria Bonnim pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també a Maria Caimaris i Pep Vilchez per la idea d'entrevistar-les. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que faig servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.